Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
La nova polèmica d'avui serà si calia o no publicar les imatges que ha fet públiques i que ha tret el diari Ara. De fet, les va treure ahir al vespre i avui apareixen en portada d'aquest diari. Mostren els consellers empresonats Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Raül Romeva a la presó d'Estremera. Amb aquestes imatges, el ciutadà es pot fer una idea del dia a dia dels presos polítics, de com és la seva cel·la i de les activitats que fan, i sobretot de com estan ells. Se'ls veu forts, i tot i la cruesa de la presó, i aquest vídeo ajuda a posar imatge al que tothom s'ha imaginat alguna vegada en aquests 7 mesos que porten empresonats. El problema és que aquest vídeo no se sap d'on ha sortit i si potser implicaran càstigs als presos, o si les famílies dels presos o ells mateixos estaven d'acord que es fessin públiques. Crec que el diari Ara li ha faltat transparència en això, però segur que al llarg del dia en sentirem a parlar i la seva directora donarà més detalls de l'origen de les imatges. Són les 8 i gairebé 2 minuts. Això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. De seguida repassem els titulars del dia al Baix Empordà. Abans, temps pel temps, Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Dani. Aquest dijous es presenta amb nuvolades que creixeran ràpidament i que cauran en forma de ruixats en qualsevol moment. Són ruixats puntuals, després torna a sortir el sol, però avui fins i tot poden ser intensos. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per intensitat de pluja. Les temperatures estaran entre els 25 i els 14 graus. Divendres i dissabte parlaríem de dies més estables, amb poca nuvolositat, però diumenge la situació tornaria a canviar per de nou portar-nos nuvolades i mal temps.
Doncs que bé, Martí. Sempre ens dones bones notícies, últimament. Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia.
Toni Celles, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
L'exalcaldessa del PSC a Palamós, Teresa Ferrés, plega de la política. Ferrés va ser alcaldessa durant més d'una dècada, des del 2003 al 2015. En les últimes eleccions municipals va ser derrotada per l'actual alcalde Lluís Puig, d'Esquerra.
El Consorci de les Vies Verdes de Girona, pendent del nou govern i la seva política en relació a aquests traçats per on circulen bicicletes i vianants. Actualment, el projecte més perjudicat pel 155 ha estat la Via Verda entre Palafrugell i Calella i Llafranc, pendent d'una subvenció.
El Baix Empordà rebrà uns 370.000 euros en subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua per a la millora de les xarxes d'abastament supramunicipals en alta. L'objectiu és millorar la gestió i la distribució de l'aigua, així com garantir el subministrament.
Un xoc entre dos cotxes deixa un balanç de 2 ferits lleus a la carretera C66 a Corçà. La via va estar tallada ahir a les 8 del vespre i va haver cues en ambdós sentits de la marxa durant una bona estona.
Des del passat divendres, uns 3.900 joves de Palafrugell poden votar 2 projectes que s'han considerat prioritaris per l'Assemblea del Consell de Joves de la Vila. Les dues iniciatives són unes estructures de calistènia i un equip de so per a l'exterior. El pressupost disponible serà de 3.000 euros.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni podria programar la 51a edició dels festivals de música. Aquesta situació excepcional només es confirmaria si el temps corre i la Junta que assumeix l'esdeveniment no es constitueix plenament.
I en uns minuts parlarem amb la portaveu del Partit Socialista a Palamós, Teresa Ferrés, que ha anunciat que deixa la política. I com cada dijous parlarem de cinema amb l'Ignasi Arbat. Tot això, el Supermatí que ara mateix comença, són les 8 i 4 minuts. Abans, però, tenim una altra notícia, que és que el Baix Empordà rebrà 370.000 euros en subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua. I això en què ens afecta, us preguntareu? Doncs Són unes subvencions importants perquè permetran millorar les xarxes d'abastament supramunicipals en alta. L'objectiu és millorar la gestió i la distribució de l'aigua, així com també garantir el subministrament, Toni Selles.
Els ajuts contemplen una gran varietat de solucions. Entre altres aspectes, la construcció de noves captacions i dipòsits, millores en els sistemes de regulació i control, rehabilitació de conduccions en les seves xarxes d'abastament i millores en el tractament de les plantes potabilitzadores. Al Baix Empordà es faran 5 actuacions subvencionades amb poc més de 367.000 euros. Són aquestes.
Comunitat Intermunicipal d'Aroter.
Construcció d'un nou pont, subvenció de 91.300 euros.
Obres per la connexió de l'estació de tractament d'aigua potable de Fontanilles al nucli de Serra de Daró, subvenció de 8.500 euros.
Nou sistema de regulació del subministrament d'aigua potable, subvenció d'11.200 euros.
Mancomunitat de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent.
Millora de la qualitat d'aigua de l'estació de tractament d'aigua potable de Torrent, subvenció de 134.000 euros.
I renovació d'un tram de canonada d'impulsió a Carmany, subvenció de 122.500 euros.
I quan són les 8 i gairebé 6 minuts, volem parlar amb la Teresa Ferrés, portaveu del Partit Socialista Palamós. Senyora Ferrés, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dèiem que l'exalcaldessa del Partit Socialista Palamós, Teresa Ferrés, plega de la política. Ferrés va ser alcaldessa durant més d'una dècada, des del 2003 al 2015. En les últimes eleccions municipals va ser derrotada per l'actual alcalde, en Lluís Puig, d'Esquerra Republicana. David Parreño, més detalls.
La portaveu del PSC en els últims anys ja havia tingut desavinences a la línia oficial del partit i, de fet, havia estripat el seu carnet de militant. Ferrés va entrar al consistori el 1999 com a regidora del PSC quan el liderava Emili Pérez, fins que el 2003 va ser nomenada cap de llista. Aleshores, va revalidar el seu càrrec i va ser escollida alcaldessa en les tres eleccions següents. El 2015, però, no va ser l'opció guanyadora perquè Esquerra la va superar per un marge de 23 vots. Des de llavors ha estat a l'oposició després del pacte de govern entre republicans i convergents. Ferrés se centrarà ara en negocis privats i en l'assessorament polític.
Senyora Ferrés, per què abandona ara mateix la política i va anunciar que no es tornaria a presentar a les eleccions municipals de l'any vinent?
Hola, molt bon dia. Doncs mira, perquè tot té la seva etapa i jo he estat 20 anys a la política municipal, els 4 primers com a regidora a l'oposició, després 12 anys com a alcaldessa i ara aquests 4 últims, que per 23 vots doncs no estem al govern municipal i estem a l'oposició. Després d'una reflexió profunda i meditada i molt íntima i personal, doncs crec que aquesta etapa ha acabat, queda donar pas a relleus i en la nostra candidatura hi havia gent preparada, gent jove, gent amb ganes, gent amb il·lusió, i són els que doncs han de continuar aquest projecte.
Des de quan la tenia presa la decisió?
Doncs penso que segurament la mateixa nit electoral del 2015, en què aquells 23 vots ens van allunyar de la primera línia, i em vaig donar el temps necessari, em vaig agafar 2 anys personals que realment necessitava per recuperar temps per la meva família, per mi mateixa i per ordenar les idees. M'han servit, ho he reflexionat i em vaig proposar d'anunciar-ho just un any abans. Permet'm un matís, jo vaig entrar en política com una persona independent, sense carnet, i vaig fer-me militant amb el pas dels anys i ara senzillament doncs també fa 3 anys que vaig tornar al carnet, més que estripar-lo, com heu dit vosaltres.
Sí, és el que sol dir quan algú sí, deixa el carnet del partit en una situació convulsa.
Senzillament vaig retornar el carnet i ja està, no vull polèmiques en aquest sentit. El meu pensament doncs l'he dit sempre que ha calgut i per tant doncs em sento còmode dient que marxo de la política com una persona independent.
No, sobretot és una metàfora estranya perquè per estripar un carnet que normalment són de plàstic cal unes tisores així ben fortes.
Una sí, metàfora és metàfora, sí.
Dèiem que la té decidida des de fa... De quan? Des de la mateixa nit electoral?
Tres anys.
Com es fa oposició sabent que no et tornaràs a presentar en unes eleccions?
Bé, a mi fer d'oposició francament no m'agrada, sóc una persona absolutament positiva, amb ganes de construir, de treballar, i per tant hem fet oposició en el sentit de fiscalitzar l'acció de govern, de fer notar allò que no ens ha agradat, però amb cap voluntat de ser oposició ni de perpetuar-me en l'oposició. Per tant, nosaltres som 6 regidors, tants regidors com té en aquests moments el principal grup de govern. Hem treballat, som un grup cohesionat i el que hem fet és treballar per preparar projecte per continuar més enllà del 2019 com una opció guanyadora, amb independència que hi sigui jo o no, perquè els projectes doncs transcendeixen a les persones, i aquest és el cas del nostre equip, que hi ha gent molt vàlida per donar continuïtat.
No, pregunto, no hauria estat més útil pel partit que, si tenia la decisió presa fa 3 anys, hagués abandonat la primera fila política fa 3 anys i així hagués donat visibilitat a una nova cara que es pogués presentar a les eleccions?
Això li haurà de preguntar al partit, perquè les estratègies de partit les fan les direccions, i no sé si realment en la direcció del partit tenia com a prioritat l'estratègia de Palamós o tenia d'altres prioritats. Per tant, preferiria que això li contestés al propi partit.
És a dir, no és una decisió que prengui vostè, el timing, doncs?
El timing de fer-ho ara, absolutament, és una decisió personal meva.
No, per això, vull dir, si és una decisió de fer-ho públic ara, si ho hagués fet públic abans, potser el relleu hauria estat més ràpid. No sé, és una cosa que se'ns acudeix.
Sí. Potser sí, però vull dir, això ja t'ho dic, li hauràs de preguntar al partit si realment li interessa l'estratègia de Palamós o no. A mi el partit no m'ha manifestat mai res, ni ha preguntat, ni ha suggerit cap indicació en aquest sentit. Per tant, hem fet allò que en clau local hem cregut, i això sí que ho hem parlat amb el meu equip. Jo em vaig presentar unes eleccions en què a la vora 2.000 palamosins doncs van confiar en nosaltres. Per tant, sí que tenia un compromís amb aquesta gent, en què doncs el que volien és que estiguéssim durant 4 anys. Per tant, si et presentes saps que és per 4 anys, no per dimitir l'endemà, passi el que passi. I ja t'ho dic, és dir, sense tenir voluntat de ser oposició, la feina ja la fem, i cada dia som al despatx, cada dia som a l'Ajuntament, ara mateix estic ja a l'Ajuntament per una reunió, per tant, la feina ja l'hem feta, però sí que és cert que no hem treballat amb voluntat, amb vocació de ser oposició, sinó amb vocació de tornar a revalidar el 2019.
Per exemple, ahir el secretari general del Partit Socialista a les comarques gironines deia això quan li van preguntar sobre la sortida de Teresa Ferrés.
Nosaltres creiem que podrem donar-li, que podrem reimpulsar Palamós de la manera que els socialistes vam saber fer. Jo crec que tenim un bon equip en el si del partit a Palamós que pot permetre aquesta renovació de projecte i alhora el reemprendre o el repescar aquell impuls que va saber donar la Teresa quan va ser alcaldessa de Palamós.
En Marc Lamois deia, va lloar la seva tasca com a alcaldessa. En 20 anys, el fet és que en 20 anys que porta vostè a l'Ajuntament, 12 d'ells com a alcaldessa, Palamós ha canviat moltíssim. No sé com veu l'evolució del municipi en aquests anys.
Doncs marxo amb la satisfacció d'haver donat un impuls a Palamós, d'haver aconseguit canviar Palamós amb projectes importantíssims per al dia a dia dels seus ciutadans, projectes socials, la llar d'infants, la biblioteca municipal, projectes també innovadors, l'espai del Peix, la terminal de creuers, haver apostat per una ciutat líder. Palamós ha estat un referent en els darrers anys a Girona, però també doncs, arreu de Catalunya, on Palamós ha marcat un abans i un després. I per tant, aquest és un llegat que deixem als palamosins, als diferents equips que han format part dels meus governs. Per tant, la satisfacció aquesta hi és. És cert que quan toca l'hora de dir adéu doncs hi ha l'emoció i alhora l'agraïment de tants palamosins que han confiat en el nostre projecte, i coincideixo amb el senyor Lamois que s'ha de treballar en l'equip. Hi ha persones que han de saber impulsar de nou el projecte, i per tant endavant amb el cap ben alt i amb la possibilitat de tornar-hi.
És a dir, no es tanca la porta a tornar a la política. És a dir, vostè ara...
sabent... Jo abandono, el que anuncio és que abandono la política municipal. I, per tant, a les properes eleccions del 2019 no em tornaré a presentar. Això és el que he anunciat, ahir vaig anunciar.
Però és a dir, si vostè va tornar, com diu vostè, al carnet socialista, vol dir que vostè manté alguna vinculació amb el Partit Socialista, o si tornés podria tornar amb qualsevol altre partit, agrupació municipal, que no fos estrictament el PSC?
Jo en aquests moments poso distància amb la política municipal. Ho vaig comunicar directament a la direcció amb qui tinc molt bona relació, amb el senyor Iceta. Li vaig fer saber que aquesta setmana anunciaria. És cert que ha coincidit en un moment, doncs, de molta convulsió, sí, política.
Efervescència política socialista.
Sí, i per tant, doncs, entenc que tinguin ocupacions més importants en aquests moments, que els tenen molt ocupats. I no passa res, senzillament, doncs, s'anuncia això i, escolta, ja es parlarà.
Per exemple, una de les accions de govern del partit d'Esquerra Republicana aquest any ha estat la restauració de la platja de Castell. No sé com veu vostè, un cop ja han acabat la primera part de les obres, ara queda l'aparcament, que ha de quedar uns 300 metres. Després dels dubtes inicials que vam recollir a Ràdio Capital, com valora el Partit Socialista aquestes obres de restauració de la platja de Castell?
Aquest és un projecte en el que hem manifestat el nostre desacord. No és un projecte prioritari per Palamós i al qual hi aboquem molts diners, i que, a més, doncs, és un projecte que ho hem vist amb el pas dels mesos, s'ha fet de manera improvisada, s'ha fet amb poc rigor, i tant és així que encara al ple de la setmana que ve porten a aprovació un tràmit més perquè la Comissió d'Urbanisme, doncs, va aturar la seva tramitació perquè faltaven informes. Ara han arribat els informes, algun dels informes reconeix que hi ha errors en el projecte, s'ha de tornar a aprovar, però el que ens anuncien és que van ràpids a aprovar-ho perquè aquest estiu entrarem en obres a Castell. És inconcebible el que està passant a la platja de Castell, al pàrquing de Castell. Nosaltres ho hem denunciat a cada ple i tornarem en aquest proper, doncs, a estar en desacord en una línia que pensem que és equivocada. Aquest projecte als palamosins els costarà diners i no és un projecte prioritari perquè hi ha d'altres coses molt més necessàries.
Però del resultat de com ha quedat des del punt de vista ecològic i des del punt de vista de l'entorn, no estan satisfets de com ha quedat la platja de Castell respecte
bé,
a com estava
fa un any? S'ha maquillat l'entorn de Castell, s'ha ordenat, hi ha coses que és evident que sí que han quedat bé, d'altres no. Allunyaran el pàrquing de la situació actual, el posaran més lluny.
Uns 300 metres estava anunciat.
Bueno, jo no sé si ets usuari de la platja o no, si
sí,
has anat algun
mira,
dia.
Aquest cap de setmana passat vam ser-hi.
Perfecte. Doncs si vas al pic de l'estiu veuràs el perfil de famílies, de nens, de gent que va carregada i que ara tenien un pàrquing que anava molt bé i que ara senzillament tindran un pàrquing molt més lluny. Jo crec que el que es persegueix és que la gent deixi d'anar a Castell perquè, doncs, es considera que aquell entorn no necessita tanta massificació. Per tant, crec que és,
no és
una mala notícia per als usuaris.
No és un fet, final... això, que no necessita tanta massificació?
Bé, bueno, i com ho ordenarem? Farem carnets a veure si qui hi pot anar i qui no hi pot anar? És complicat, eh? Per tant, bé, jo el que hem dit és que és un projecte que s'hi han de posar diners, que creiem que no era prioritari, i en clau de Palamós. Llavors podem discutir en clau mediambiental, en clau de zona, les estratègies per aconseguir, doncs, que aquell sigui un entorn que tingui un ús sostenible. Complicat, perquè, bueno, doncs, a l'estiu tothom volem gaudir dels millors entorns que tenim a la nostra Costa Brava.
Una última pregunta. Creu que el nou govern de Pedro Sánchez, que tot just ahir es va acabar d'anunciar, acabarà d'impulsar l'espai Schengen al port de Palamós, que estava encallat amb el Partit Popular?
Doncs espero i desitjo. S'havia treballat molt, estàvem a una signatura d'aconseguir això. Els governs últims de Rajoy, doncs, ho han aturat, suposo per la situació amb Catalunya, Espanya, doncs tot això ha quedat aturat i espero i desitjo que aquest nou govern impulsi, perquè suposarà un impuls important per al port de Palamós, però també per la demarcació de Girona. Tenir una porta fronterera al mar obre la possibilitat a moltes iniciatives que fins ara han estat aturades.
És a dir, està dient que... Ho dic per explicar-ho als oients, que la situació política i el procés independentista potser ha aturat el fet que el port de Palamós sigui un port Schengen.
Suposo que no ha ajudat i que hi ha hagut altres temes més importants i més prioritaris i per tant doncs, hi ha hagut temes que han quedat aturats i que aquest podria ser un d'ells. Parlo en condicional i parlo sense tenir coneixement, però una mica amb la flaire de nas doncs, imagino que hi ha hagut temes que s'han aturat i aquest podria arribar a ser un d'ells. Llavors crec que ara doncs, toca reprendre i aquest és un dels temes per als que Girona ha de lluitar i s'ha d'aconseguir signar els documents perquè el port de Palamós sigui un port Schengen.
Teresa Ferrés, fins ara, de moment encara ho és, portaveu del Partit Socialista a l'Ajuntament de Palafrugell, hem parlat avui amb ella perquè ha anunciat que no es presentarà de nou a les eleccions municipals de l'any vinent, després de 20 anys a l'Ajuntament, 12 d'ells com a alcaldessa. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia i que tingui molt bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
El Consorci de les Vies Verdes de Girona està pendent d'una nova acció de govern que l'executiu català, el nou executiu català, faci en relació a aquests traçats per on circulen bicicletes i vianants. Actualment, el projecte més perjudicat és el de la Via Verda entre Palafrugell i Illafranc. Tots els detalls el té en Gerard Escaig.
Aquest traçat va patir l'aplicació de l'article 155 quan li faltava poc per rebre una subvenció de la Generalitat. Amb la destitució del govern català, les Vies Verdes no van poder aconseguir el 50% del cost del projecte. Ara que hi ha govern, però s'espera que tornin a gestionar la subvenció que s'acompanyaria de fons per part dels altres ajuntaments del Baix Empordà. Albert Gómez, president del Consorci de les Vies Verdes de Girona, en declaracions a Ràdio Capital.
Uniria Palafrugell amb Calella i Llafranc, i aquest doncs, estem acabant de polir el projecte, però aquest sí que està pendent d'una convocatòria que s'havia anunciat per part de la Generalitat en aquest sentit i que hauria de sufragar doncs, el 50% del cost i que va quedar congelada en el seu moment doncs, amb l'article 155.
Amb el nou govern, des de Vies Verdes esperen que la subvenció arribi perquè, segons asseguren, va ser un projecte amb molt interès per part del conseller de Territori Interior. El problema arribaria si aquests diners no es subvencionen, que obligaran a replantejar el projecte de la Via Verda. Ara mateix aquest traçat és de gran interès per l'equip de govern de l'Ajuntament, que se suma als dos camins de Vies Verdes ja plantejats al municipi. Un d'ells és el carril bici que arribarà fins a Cala Pedrosa i que es posarà en licitació aviat. L'altre involucra la carretera vella que va fins a Calella. Aquest projecte tardarà més temps perquè requereix un major consens i volen portar la proposta a consulta popular.
I atenció perquè tenim una notícia important pel que fa al Festival de Música de Calonge. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni podria fer la programació de la nova edició del Festival de Música del municipi. Aquesta situació, excepcional, només es donaria si el temps corre i la Junta, que ara ha d'assumir la gestió de l'esdeveniment musical, no es constitueix, Pedro Ruiz.
L'alcalde de Calonge i Sant Antoni va confirmar a l'emissora que, passi el que passi, hi haurà una edició número 51 d'aquest festival. La situació actual la va exposar el propi Soler a Ràdio Capital, i és aquesta.
No s'ha fet pública, de fet la Junta no s'ha definit encara i esperarem uns dies i si no ho fan l'Ajuntament prendrà mans en l'afer i programaria amb nosaltres.
Aquest festival ja no rebrà el nom d'Interludi, ja que després de 7 anys el col·lectiu que l'organitzava ha apostat per deixar pas a una nova junta. En aquest sentit, l'alcalde Jordi Soler va voler reconèixer a l'entrevista al Supermatí la feina extraordinària que s'havia fet, ja que havien aportat, diu, un canvi d'imatge molt positiu.
I David, ahir al vespre un xoc entre dos cotxes va deixar dos ferits lleus a la carretera C66 a Corçà. La via va estar tallada a partir de les 8 del vespre.
Es va donar pas alternatiu, segons el Servei Català de Trànsit. L'accident va produir cues en ambdós sentits de la via fins al lloc s'hi van desplaçar dues dotacions dels bombers.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Són les 8 i 25 minuts. Al llarg d'aquests dies i fins al proper 11 de juny, més de 3.800 joves de Palafrugell poden votar per internet dues iniciatives que consideren prioritàries i que es durien a terme a la vila. Ens ho explica amb més profunditat en Pedro.
Sí, des del passat divendres, els joves de Palafrugell poden votar dos projectes que s'han considerat prioritaris per l'Assemblea del Consell de Joves de Palafrugell. Les dues iniciatives són unes estructures de calistènia per una banda i un equip de so per a l'exterior per una altra banda. Els joves que tenen dret a vot són els que van des dels 14 fins als 29 anys. El pressupost per executar la proposta que es desprengui del resultat de la votació serà de 3.000 euros. Aquestes dues iniciatives que se sotmeten al sufragi juvenil surten alhora d'un total de 6 propostes que ja s'havien fet. La calistènia, la música al carrer, un gran parc, millora de la mobilitat en bicicleta, connexió a internet a l'espai públic o fins i tot espais de trobada per majors de 18 anys.
I un important espai de trobada és el Museu Terracota. Que és on ens porta la següent notícia. El Museu Terracota exposa diverses peces de ceràmica blava catalana procedents de la Fundació Mascort de Torroella. A Catalunya, el color blau obtingut amb el mineral de cobalt es va utilitzar en la decoració de la producció de ceràmica des de la baixa edat mitjana fins al segle XIX, David Parreño.
Les peces triades en aquesta selecció mostren alguns exemplars de les produccions de Barcelona i Lleida. Ho explica l'alcalde Lluís Saix.
Hi ha unes peces seleccionades que formen part d'aquesta exposició. En aquest cas són peces de diferent format, que són representatives del que es feia en aquell moment a Catalunya i que la veritat és que tenen un valor inqüestionable.
Per exemple, hi ha una gerra d'aiguamans inspirada en les produccions del nord d'Itàlia i que està decorada amb un gran vaixell. També hi ha una plata de la sèrie anomenada de faixes o cintes i distintes peces a ús farmacèutic. Les quatre peces daten del segle XVIII. Es mostra així mateix una plata de producció de Lleida de la sèrie anomenada de la Panotxa, d'inspiració italiana, i un curiós platet d'olives o d'engany. Les peces daten de la segona meitat del segle XVII. Les obres es poden veure fins a finals d'any a l'espai al forn del Museu de Terracota.
I quan són les 8 i 28 minuts, anem als esports. Perquè Palafrugell ha celebrat una nova edició del Míting Internacional d'Atletisme amb una nodrida presència de 63 atletes estrangers provinents de 19 països. Amb la incorporació de Costa Rica i Albània, països representats per primera vegada, ja són 100 els que formen part de l'historial de les 26 edicions d'aquest esdeveniment, David Parreño.
Destaca la participació per part de països europeus, ja que per primera vegada han coincidit 7 delegacions dels Països Baixos, Portugal, Hongria, França i Itàlia. Al llarg d'aquest anys ja han passat atletes que estaven en un procés emergent i després s'han consolidat com a grans atletes en el futur. Estem parlant de medallistes olímpics, campions del món i d'Europa. També hi han passat atletes consolidats que s'ajusten al calendari de les proves del míting. Ho explica Josep Massa, una de les ànimes de l'acte.
Com que el fet de tenir aquest altaveu que és el circuit europeu de promoció, doncs fa que no només participin els atletes dels clubs membres del circuit europeu, sinó que se n'enteri molta gent i molts atletes de molts altres països, i això ha fet que puguem parlar d'aquestes xifres, que penso que pocs esdeveniments poden parlar d'haver tingut representació de 100 països diferents.
Un dels reptes de futur és aconseguir desenvolupar diverses activitats paral·leles al voltant del míting. Per això estan pendents d'una subvenció europea.
Aquest projecte, doncs, podríem organitzar tot un seguit d'actes paral·lels de molts altres àmbits en base al míting com a pal de paller. Activitats des de divulgació de la salut, des de, cuina mediterrània.
Gràcies, David. Són 2:15 del matí. El president de la Generalitat, Quim Torra, diu al nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que la negociació no pot partir de la rendició i garanteix que el govern català no farà cap pas enrere. El president referma al ple del Parlament que l'objectiu del govern català és que tots els presos polítics i exiliats tornin a casa seva en llibertat.
Aquests dies sentia portaveus de l'oposició demanant que rectifiquéssim, que desistíssim dels nostres objectius polítics per poder dialogar. Si demanen això, això és que vostès no volen dialogar. Perquè si alcen la mirada d'una vegada per totes dels sondejos electorals, podríem veure que en lloc del món on hi ha hagut conflictes s'ha exigit la rendició com a condició per a dialogar. Mirin, jo els ho dic ara perquè quedi clar. Nosaltres seguim. La democràcia no es rendirà. L'anhel de llibertat no es rendirà. Una societat que cerca un futur millor pels seus fills i pels més vulnerables no es rendirà. No hem vingut aquí a rendir-nos. No és aquest el nostre punt de partida per la negociació. Hem vingut a construir allò que considerem que és millor per a tothom.
Torra ha presentat davant el ple la seva estructura de govern i les línies mestres que el regiran. Ha volgut també refermar al Parlament que l'objectiu vital del seu executiu és que tots els presos polítics i exiliats tornin a casa en llibertat.
I Pedro Sánchez nomena un govern de 17 membres amb majoria de dones que afirma que vol reflectir el millor de la societat que aspira a servir. Això són paraules textuals de Pedro Sánchez. El seu executiu està format per 11 dones i 6 homes, amb dos representants del socialisme català. Em sembla que serà el Consell de Ministres en va. Més detalls, Alba Lejide.
L'equip del nou president espanyol combina perfils amb experiència contrastada a les institucions de l'Estat, europees o els governs autonòmics del PSOE, i persones de la seva màxima confiança com Margarita Robles i José Luis Ábalos. Els socialistes catalans hi situen dos noms destacats: l'expresident del Parlament Europeu, Josep Borrell, que s'ha significat en el combat contra el procés independentista participant en actes organitzats per Societat Civil Catalana, serà ministre d'Exteriors de la Unió Europea i Cooperació, mentre que Meritxell Batet assumeix el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, que s'encarregarà de la política autonòmica de l'executiu de Pedro Sánchez.
Moltes gràcies, Alba Lejide.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I a aquesta hora saludem l'Ignasi Arbat. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Ignasi Arbat, hola, què tal, com estàs?
Què tal? Molt bé.
Sí? Parlem d'estrenes de cinema com cada dijous amb l'Ignasi i avui tenim una estrena destacadíssima,
Sí, avui diguéssim més una altra setmana cinematogràfica.
Setmana forta, mira.
No, per entendre'ns.
Escoltem-la.
Sí.
Està sedada. Vale, ven.
Bien.
Això que sona de fons és un dinosaure.
¿Estás bien?
Sí.
Muy bien.
Molt de soroll i molt dinosaure, aquí en aquesta pel·lícula, evidentment. Jurassic World 2, El Reino Caído.
Sí, correcte. Bé, de fet és una saga que ens porta molts records, no? Molta nostàlgia d'aquells principis dels anys 90, no? Que va arribar aquella primera pel·lícula de Jurassic Park, que jo crec que qui més qui menys, d'alguna manera o altra, l'ha marcat a la seva data, la que va veure, no? Perquè mai s'havia vist una cosa semblant en cinema, uns dinosaures tan reals i tan creïbles en pantalla, no? Estàvem acostumats a aquelles produccions dels anys 50, no? Que veiem així prehistòrics lluitant contra dinosaures amb stop motion i coses d'aquestes, i per primera vegada veiem uns dinosaures digitals que te'ls creies de debò.
A veure, escoltem el trailer. Bueno, sí, soroll de dinosaures, els oients ja ho entendran.
És el que toca,
És el que toca, sí.
Llenguatge dinosaure.
Home, no esperarem una altra cosa, a veure. Més dinosaures, més dinosaures, evidentment. Escolta, sí, de què va, què aporta aquesta pel·lícula, aquest Jurassic World 2? Que és com el renaixement de la saga. Teníem Jurassic Park i ja Park i ara hi ha Jurassic World 1 i 2, per la gent que no hi estigui posada.
La primera de Jurassic World ja va ser un intent de fer reviure la saga, no? Va ser un intent de que això tornés a posar-se en marxa. Era un intent que... Bé, hi havia una confiança d'aquella manera, no? És a dir, el pressupost era de 150 milions de dòlars, que ja són molts calés, però tampoc és allò que n'hi poses 200 o més de 200 sobre la taula, que avui en dia doncs, les grans produccions que més o menys tenen assegurada una continuïtat o que segur que funcionaran són els diners que hi posen, no? Per tant, van anar amb certa precaució.
Això per fer-nos una idea, és a dir, 200 milions d'euros... Què has dit? No, 200... No, 200, 200 quants has dit?
De dòlars, 200 milions de dòlars.
200 milions de dòlars, sí, això, 200 milions de dòlars és una producció en paquet. Una mica menys, ja no, sí, sí. Ja no.
Exacte, no, llavors ja 150 vindria a ser doncs, aquest punt de
sí,
però amb reserves, i 100 vindria a ser una producció modesta. Això és parlant sempre de Hollywood, no? I aleshores ja, quan parlem de baixos pressupostos, doncs aniríem de 50 per baix, no? Per entendre'ns, més o menys seria això.
I què, de què va aquesta pel·lícula? Què explica?
Bé, aquesta és una continuació directa de l'anterior, de Jurassic World, que el que feia aquella pel·lícula és mostrar-nos per primera vegada una cosa que no havíem vist mai, que era el parc obert amb visitants, perquè, si recordem bé, les primeres de Jurassic World, la primera de Jurassic Park, o sigui, jo mateix ja m'embolico, sí. La primera part, el parc, diguéssim, encara no havia obert, sinó que et presentaven el parc abans d'obrir i com l'ensenyaven a les primeres persones i allà es desmadrava. A la segona part, doncs, el parc ja no havia obert i els dinosaures els acabaven portant a Nova York, i a la tercera eren ja doncs, una expedició turística per caçar dinosaures, no? Com allò que fa el rei d'un país que coneixeu que va caçar elefants, doncs el mateix doncs, amb els dinosaures, no? Doncs la cosa anava per aquí. I a la quarta pel·lícula, que en aquest cas va ser aquesta primera de Jurassic World, mostrava per primera vegada el parc obert amb visitants, i a més també una cosa que no havíem vist fins ara, que era dinosaures creats i alterats genèticament, és a dir, crear dinosaures que no havien existit a la vida real.
Val, d'acord.
Sí. Llavors... I això es va traduir en 1.671 milions de recaptació d'aquell any. Estem parlant de fa 3 anys, que és una autèntica borrada.
O sigui, de 200 milions de dòlars a 1.600 milions, doncs hi ha una bona diferència que, escolta, mira, se l'emporten de beneficis.
No, va ser, l'èxit va ser inesperat. De fet, la pel·lícula que més va recaptar aquell any va ser Star Wars, El despertar de la força, amb més de 2.000, que aquesta més o menys ja s'esperava un bon resultat, però de cap manera s'esperava que la quarta entrega de Jurassic Park, que al fons és això, Jurassic World, recaptés això, no? I ara, doncs, havia d'arribar una nova part, que ha tardat 3 anys a fer-se, repetint el repartiment, perquè va funcionar molt bé, estem parlant de Chris Pratt, que ha fet ja moltes pel·lícules de, per exemple, Guardianes de la Galàxia, que és potser el seu personatge més conegut, però que també s'ha reivindicat una mica a agafar aquells papers que en el seu moment, per exemple, hagués agafat Harrison Ford, i que ara no pot ser, no? Vindria a ser aquest tipus d'aventurer el que representa Chris Pratt. I Bryce Dallas Howard, que és una actriu que a mi m'encanta, per cert, és filla del director Ron Howard, que és una actriu que, escolta, jo la reivindico i crec que hauria de sortir més a tot arreu, eh? És una actriu que a mi m'encanta. I en aquest cas ens tornem a veure junts amb una nova missió. Ja s'assembla una mica a l'argument de... Bueno, una barreja d'arguments de les anteriors pel·lícules, perquè en aquest cas recordem que també el pare de dinosaures acaba tancant, perquè, com és lògic, tots els dinosaures s'escapaven a la pel·lícula anterior.
Sí. I ara, no hi ha pel·lícula, no? Vull dir...
No,
si fos un museu de dinosaures on tots són dòcils i són molt carinyosos, doncs ja està, doncs en 5 minuts la tenim.
No és el cas. Ara ens trobem, per exemple, que a l'illa on succeeixen els fets, que és l'illa Nublar, hi ha un volcà en erupció, i aquest volcà amenaça a matar tots els dinosaures que es troben a l'illa, que per tant són els únics que existeixen al planeta. Solució: muntem una expedició per salvar els dinosaures i desallotjar-los de l'illa i portar-los en un altre lloc. que passa que, clar, aquí, com que hi ha calés de pel mig, què passa? Doncs que aquí es montarà una subhasta clandestina al mercat negre per subhastar aquests dinosaures gent rica, no? Allò, posa un dinosaure a la teva vida, doncs seria una mica això, no? Però clar, ja sabeu que els dinosaures no s'estan quiets a casa, aquesta gent ja hauria de saber, a més, veient tot el que ha passat a pel·lícules anteriors...
Sí, no, és com si no haguéssim vist la pel·lícula, escolti, senyor.
Ara, ara, aquí vaig. Els dinosaures es desmadraran sí o sí, no? Una de les coses al·licients que té aquesta pel·lícula, per exemple, és que recupera el personatge del doctor Ian Malcolm, que és el personatge que havia interpretat Jeff Goldblum a les dues primeres pel·lícules de Jurassic Park. Per tant, aquí el tornem a veure i ens tornem a trobar amb ell, cosa que també ens encantarà perquè ens agrada molt aquest actor. I la direcció ha anat a càrrec del
Jota Bayona. Sí.
Sí.
Per tant, direcció espanyola. Sí.
Exacte. Com és que ha passat això, no? Dius, perquè és estrany que...
Direcció espanyola i catalana, que és de Barcelona, que també.
De fet, havia de repetir el Colin Trevorrow, que era el director de la primera pel·lícula, i que finalment no repetirà perquè el Trevorrow s'havia compromès a dirigir l'episodi 9 de Star Wars. Finalment va declinar l'oferta de dirigir-lo per les típiques diferències creatives i, com aquell que diu, es va quedar sense pel·lícula. No?
Però ni una cosa ni l'altra.
Digue-me?
Que es va quedar sense una cosa i l'altra.
Ah, exacte, però de Jurassic World sí que n'ha escrit el guió. El guió és seu i, de fet, ell ha pres moltes decisions. A veure, aquí qui mana no ens enganyem, és Steven Spielberg. Steven Spielberg és aquí qui mana i qui talla el bacallà i qui decideix. De fet, moltes de les decisions han vingut marcades per la que ha dit Steven Spielberg. Uh-huh. Vull dir que Spielberg és molt Spielberg.
Home, és comprensible, encara... no?, que es vulgui quedar, vull dir, que vulgui tenir el seu poder de decisió en allò que és seu. Escolta, t'he de confessar una cosa. Jo he vist la primera, però me la vaig posar a la tele de davant del llit i vaig a dormir. I després em va passar el mateix amb la quarta. Per tant, no sé si... Tenia molta son aquell dia, no sé.
Ja ho entenc, perquè t'asseguro que no és una pel·lícula per dormir-se, perquè no paren de passar coses.
Doncs mira, em vaig a dormir, tot i que conec algú que sí que li encanten aquestes, totes les Jurassic. Jo em vaig a dormir, sí. No sé si aquesta... Suposo que m'ho passaré bé, també, no? Si la vaig a veure al cinema i no m'adormo.
Ah, sense cap mena de dubte, sí. Una pel·lícula d'entreteniment per passar-s'ho molt bé. Vull dir, no, això...
no em cal tenir un gran background, només saber que són dinosaures que s'escapen i ja està.
No, ja està clar. I veure'ls i gaudir dels efectes especials que probablement siguin magnífics. Si m'agrada el que és el tràiler, a vegades li dona un punt de terror a tot això, no?
Sí.
Trobo que és prou interessant. Li dona un punt de... No sé. Hi ha algunes escenes que m'han agradat de les que hem vist al tràiler. Ja tinc ganes de veure'n la pel·lícula.
Jo he vist crítiques a mitjans espanyols que l'aplaudeixen molt, però després altres crítiques que diuen, bé, és normal. No sé com espera la crítica aquesta pel·lícula.
Jo crec que l'hem d'esperar com una pel·lícula de Jurassic Park, és a dir, és el que és, i ja està. No, tampoc li anem a buscar perquè sigui el Bayona i ens caigui bé i hagi fet coses per aquí i tal, doncs, a veure, és una pel·lícula de dinosaures, vull dir, ja està.
Sí,
vull dir que tampoc és que les anteriors a nivell crític hagin estat espectaculars, perquè, a veure... Però el que diem nosaltres, les pel·lícules s'han de jutjar pel que és i pel que busca, i jo crec que l'objectiu l'aconsegueix plenament, sobretot a la primera pel·lícula, que aquesta sí que és meravellosa. Llavors la segona per mi va punxar una mica, la tercera era ja una cosa bastant diferent, un punt gore fins i tot,
sí.
I la quarta trobo que és una molt bona pel·lícula també.
Mm-hmm. Molt bé, doncs mira, és una de les pel·lícules que podem anar a veure aquest cap de setmana. És, de fet, l'estrena del cap de setmana. Imagino que amb aquesta estrena tindrem les properes setmanes estrenes fluixes, eh?
Sí, ara tindrà una època una mica complicada, com a mínim un parell de setmanes, perquè és que arrosseguem pel·lícules importants i que una mica es van hi ha una mica de canibalisme entre pel·lícules, perquè s'han ajuntat massa i aleshores unes no deixen que les altres acabin de fer els diners que han de fer, no? Aleshores, aquest aquesta cosa, no, de posar estrenes importants o que han costat molts de diners i, per tant, necessiten recaptar molts de diners tan juntes, les pot perjudicar unes a les altres.
Clar. Que, quines altres pel·lícules tenim avui per explicar, a part d'això?
Doncs mira, per exemple, tenim Taxi Driver, Los Héroes de Wang Chi. Aquesta és una pel·lícula sud-coreana.
Que posem el tràiler.
Vale. Tema yo, ya, cara.
Com hauran notat els oients, és una pel·lícula coreana, dius?
Sí, Corea del Sud, evident, perquè del nord no sabem si fa, sí, no. Tinc que preguntar a Kim Jong-un.
A Netflix he vist alguna pel·lícula de Corea del Nord? Així,
deu ser de propaganda, no?
Sí, de propaganda, però una noia que viu la seva vida i és molt feliç. Sí, alguna cosa de Corea del Nord, ja. Aquesta. A Taxi Driver.
Aquesta, Taxi Driver, Los Héroes de Wang Chi, que és una pel·lícula, doncs ja ho he dit, que està basada en fets reals, de fet, a principis dels anys 80, en les revoltes que es van produir en el país durant l'ocupació militar d'aquella època. De fet, la història aquí ens és una mica desconeguda, no? La història de Corea, bé, és una manera de recuperar-la. Aquí el protagonista és un taxista que ha de portar un periodista estranger a Wang Chi. I bé, el taxista pensa, això és un diner fàcil, el porto allà, el deixo i ja està, però veurem que no és tan fàcil. L'accés a la ciutat està controlat pels militars, el poble doncs està en revolta, la ciutat ocupada, hi ha repressió i la gent exigeix la llibertat del país. Aleshores, aquest periodista el que vol és esquivar el bloqueig per entrar dintre i gravar imatges, i el taxista això no ho veu clar, però aviat anirà prenent consciència una mica del que està passant en el seu país i que, en certa mesura, se li ha estat amagat, no?
Uh-huh. I què ens agradarà aquesta per qui no vulgui anar a veure dinosaures?
Sí, aquesta ja és una proposta bastant diferent, eh? I ja dic, aquesta setmana també costarà trobar segons quines pel·lícules perquè els cinemes estaran col·lapsats per dinosaures, eh?
Ja. No sé, què no, dic d'aquesta pel·lícula?
Digues.
No? Que ja està, no? O si no, o és una alternativa bona?
Sí, a veure, depèn. No, és una bona pel·lícula, no? Però el que passa és que quan s'està en una pel·lícula d'aquestes característiques, trobes que, a més, jo sé que l'estrenen en català, en castellà, en versió original, en 3D, en no sé què. Aleshores, clar, una sola pel·lícula pot ocupar 5 o 6 sales, per entendre'ns, no?
Clar, i la resta, doncs, res. Va, molt bé. Sí. Doncs, quines altres pel·lícules tenim?
Bueno, ja per anar acabant, mira, Normandia el desnudo, per exemple, que aquesta és una comèdia francesa sobre un alcalde d'un petit poble que no hi passa ningú i que té ganes que el poble que es faci veure, i per allà resulta que per casualitat passa un fotògraf d'aquests que fa fotos de gent despullada en plan múltiple i que veu una oportunitat perquè el poble s'ha fet conegut, no? Que passa que la gent del poble són així molt tradicionals i no estan massa pel tema, no? I veurem a veure com acaba convençant.
Home, el punt de partida és divertit.
Sí. Comèdia francesa.
Mira, que tenim aquí el trailer.
Sí, si vols, mira, per anar acabant una última.
Sí.
El futbol i jo, que aquesta ara que ve el Mundial de Futbol, doncs és fantàstica, no?
Espera, que no et voti el trailer a sobre. Espera.
Sí.
Escuela de buen fútbol.
Danos una alegría más.
Y ahora todos juntos. ¡Amén!
Miro fútbol desde que tengo 5 años.
Película argentina.
Sí, ja sabem els argentins com porten el tema de futbol, sí. No? Són molt fanàtics. I en aquest cas és una comèdia també sobre un addicte al futbol que per culpa de poder veure el futbol ha perdut la dona, la feina, està allunyat de les seves filles per culpa d'aquesta obsessió, no? Fins que s'adona realment, doncs, que pateix una obsessió i acaba demanant ajuda professional.
Val, bueno, per aquesta gent que potser també ho està, potser és una teràpia, no?
Sí. Són diferents alternatives que tenim aquesta setmana, que ja veiem que seran ara, vindran uns dies una mica fluixets, com bé deies tu al principi, no?
Sí, és que a més em sorprèn això, no?, que hem parlat de Jurassic World, però després hem parlat d'una pel·lícula sud-coreana, una francesa i una argentina. Vull dir que Hollywood avui està desaparegut, això, Jurassic World i ja està.
Sí. És que ningú s'atreveix a estrenar quan hi ha una pel·lícula tan gran com aquesta, és pèrdua segura, no? Aleshores, la gent s'ho planteja, s'espera i les distribuïdores deixen que la pel·lícula doncs, acabi, tingui una mica el seu circuit abans d'estrenar alguna altra pel·lícula amb la que hi confin. Normalment, les estrenes que hi ha aquestes setmanes són pel·lícules completament independents o pel·lícules directament que la productora no confia treure ni un duro i que les treu ara, no?
Clar.
És el que hi ha.
Ignasi, t'he de preguntar també per les pel·lícules que fan aquest cap de setmana als cinemes del Baix Empordà. Al Cineclub Garbí tenim a Palafrugell Campeones, que és aquesta pel·lícula espanyola que es va estrenar fa poc.
Sí. La vam estrenar, aquesta s'estrena fa gaire, sí. Bé, és una pel·lícula que sí que ha tingut una mica el seu èxit en públic, no diré que no. A mi no és el tipus de pel·lícula que m'acabi d'entusiasmar per un excés potser de bonisme en el seu plantejament, és el Javier César. Bé, és un director que a mi personalment no li trobo massa el què, no? Però bé, és una pel·lícula d'aquestes moltes vegades de per tots els públics, no? Que se l'agrada una mica a tothom.
Uh-huh. I al Cineclub Montgrí tenim Bailando la vida.
Sí. Mira, aquesta és una pel·lícula britànica amb dos actors britànics, que són l'Imelda Staunton i el Timothy Spall, que la gent potser els sonarà bastant. Són actors britànics d'aquests grans i de llarga trajectòria, però si els diem que han estat professors de Harry Potter, per exemple, al llarg de les pel·lícules de Harry Potter, doncs...
Sí? Home, a veure...
Sí, han sortit a totes les pel·lícules de Harry Potter, no? Allà Hogwarts i tota la història.
Qui són? Ah, val, sí, ja veig
les cares.
Sí, la Dolores Umbridge i després... No,
sí. Ah,
i l'altre no el reconec ara mateix. Qui era l'altre?
Timothy Spall.
Timothy Spall.
Sí, que té una cara així una mica, té un físic també bastant peculiar, eh?
Timothy Spall... que feia de... Ah, val, sí, ja està, sí, en Timothy Spall feia del Colagusano a Harry Potter, no?
Sí.
Això.
Sí.
Molt
sí,
bé.
No me'n recordava el nom, però sí, dos actors que surten d'allà. Uh-huh. Bé, aquesta és la història d'una senyora gran que el seu marit l'enganya amb una altra i aleshores se'n va de vacances amb la seva germana petant-ho tot, no? El que passa que la cosa que té és l'edat que té la senyora, que ja és bastant avançada i, bueno, que genera situacions divertides, no? Comèdia britànica, no està malament.
Molt bé, doncs perfecte. Ignasi, moltíssimes gràcies i tornem a escoltar-nos la setmana que ve. De fet, no, ens escoltem aquest vespre amb el Ningú no és perfecte, sí. Ràdio Capital. De què parlarem avui? Farem. Imagino que de Jurassic World, avui.
Sí, per Jurassic World, parlem de sèries, comentarem Jessica Jones, per exemple. Repassem una anècdota viscuda per a Cumberbatch aquest cap de setmana.
Sí.
I parlem de crítiques, farem crítiques de pel·lícules, per exemple, Los Estranyos o Cargo.
Sí. Benedict, no, ara no et sabria dir el cognom així ràpid i
sí,
en directe.
Cumberbatch.
És un superheroi a la vida real, eh?
Exacte, el protagonista de Sherlock, que... Escolta, això s'ho ha pres molt seriosament i ara també salva gent la seva vida.
Mm-hmm. Sí, doncs m'encanta. Ho escoltarem aquest vespre al Ningú no és perfecte. Ignasi, moltes gràcies.
Vinga, una abraçada. Adéu.
Adéu. Això és el Supermatí, són les 8 i gairebé 54 minuts i anem a l'agenda, perquè tenim moltes activitats culturals, lúdiques, al Baix Empordà. Avui, per exemple, a la Biblioteca Lluís Barceló i Bou de Palamós, a partir de les 8 de la tarda, Contes de la Terra, la Vinya i el Vi, a càrrec de la minúscula Marc Clapés.
Vivim envoltats de vinyes, les veiem a l'Empordà, al Penedès, a la Terra Alta, a la muntanya, al costat de la mar. I veiem molt sovint el vi a taula per dinar, per sopar i alguna vegada fins i tot per esmorzar. Però hem pensat mai com s'elabora aquesta beguda tan popular? Quin és el seu origen a Catalunya? Qui era Bacus? Nosaltres us explicarem tot això i moltes més coses sobre el vi, la vinya i amb humor, tot fent una mica de xin-xin, eh? És una activitat recomanada a infants a partir de 3 anys.
I a les 7, però a la Biblioteca Pere Caner de Calonge, es presentarà el llibre Sempre hem sigut, d'Imma Forment.
Coneixem la poesia de l'Imma Forment l'any 2015 amb el seu primer poemari Arran de mar. Malgrat que ella escriu poesia des de ben jove, si bé per la seva condició de dona i mare, els seus poemes romanen en quaderns i calaixos en l'anonimat. Aquesta és una condició comuna amb altres poetes. Una d'elles, la Joana Raspall, poeta i amiga, que tenien estils ben diferents, són fruits de la mateixa condició. Les ocupacions de la llar i fer grans als fills no els permeten publicar fins a la seva jubilació. Hom es pregunta, quantes dones poetes viuen i han viscut en l'anonimat? Quantes? Sempre hem sigut és el títol i a la vegada el darrer vers del nou poemari de l'Imma Forment, que alhora defineix en gran mesura la seva autora. Imma sempre ha sigut i és una dona senzilla i honesta, lluitadora i incansable, fermament compromès amb la llengua i la cultura catalana, la seva gent i el seu país. La seva poesia és un veritable mirall on veiem reflectits vers rere vers els moments de la seva vida.
Moltíssimes gràcies, Marc.
Supermatí, amb Dani Cortés.
I tal dia com avui... Tal dia com avui naixia Prince, Marc.
Prince va ser un cantant, compositor i multiinstrumentalista de rock, soul, funk i new wave nord-americà. Va ser una icona de la música nord-americana i guanyador de gran quantitat de premis. Del 93 al 2000 va presentar-se com l'artista abans conegut com a Prince, o simplement l'artista. Durant la dècada dels anys 80 va ser un dels artistes més importants i innovadors. És considerat el fundador de l'anomenat Soul Minneapolis, soc característic del seu tercer treball Dirty Mind i el del 1981 Controversy, així com dels àlbums de debut The Time. Prince aconseguiria el cim de la seva popularitat amb el disc Purple Rain del 1984 i la pel·lícula del mateix títol. Prince ha venut més de 100 milions de discos a tot el món, convertint-se en un dels artistes musicals amb més vendes de tots els temps. El tema Purple Rain va obtenir l'Oscar a la millor banda sonora per al mateix Prince, que també va obtenir un Grammy pel mateix àlbum.
Estem arribant al final del programa. I ho fem amb els titulars d'Antoni Selles i la Sílvia Pedret.
L'exalcaldessa del PSC a Palamós, Teresa Ferrés, plega de la política. Ferrés va ser alcaldessa durant més d'una dècada, des del 2003 al 2015. En les últimes eleccions municipals va ser derrotada per l'actual alcalde Lluís Puig, d'Esquerra.
El Consorci de les Vies Verdes de Girona, pendent del nou govern i la seva política en relació a aquests traçats per on circulen bicicletes i vianants. Actualment, el projecte més perjudicat pel 155 ha estat la Via Verda entre Palafrugell i Calella i Llafranc, pendent d'una subvenció.
El Baix Empordà rebrà uns 370.000 euros en subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua per a la millora de les xarxes d'abastament supramunicipals en alta. L'objectiu és millorar la gestió i la distribució de l'aigua, així com garantir el subministrament.
Un xoc entre dos cotxes deixa un balanç de dos ferits lleus a la carretera C66 a Corçà. La via va estar tallada ahir a les 8 del vespre i va haver cues en ambdós sentits de la marxa durant una bona estona.
I acabem amb el temps. Endavant, Martí Seguer.
El dia es torna a presentar amb nuvolades que creixeran ràpidament i que cauran en forma de ruixats en qualsevol moment. Són ruixats puntuals, després torna a sortir el sol, però avui fins i tot poden ser intensos aquests ruixats. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya té activat l'avís per intensitat de pluja. Les temperatures entre els 25 i els 14 graus. Divendres i dissabte parlaríem de dies més estables, amb poca nuvolositat, però diumenge la situació tornaria a canviar per portar-nos de nou nuvolades i mal temps.
Gràcies, Martí. No teniu moltes ganes que demà sigui divendres ja. Demà hi tornarem, demà l'últim dia de la setmana, tornarem amb aquest supermatí que fem tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital, també la redacció d'esports i l'equip tècnic. Moltíssimes gràcies per seguir-nos, són gairebé les 9, tornem demà.